Passen 6 minuts de les 9. Bon dia, què tal, com esteu? Comencem aquest divendres apagat i sense sol, aquest divendres 26 de març de 2021, però és igual, és quasi cap de setmana. D'aquí uns instants el Pere Almendárez, amb la seva previsió meteorològica, ens dirà si el veurem o no, el sol, aquest divendres, i què passarà aquest dissabte i diumenge. Entomem, com dèiem, aquest Penedès en xarxa aquest divendres, aquestes 3 hores de ràdio que fem plegats des de Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. Com cada dia, de dilluns a divendres, us acompanyarem des d'ara i fins les 12. I com els fem els divendres, comencem amb el temps. I a continuació, els esports. La prèvia del cap de setmana i una entrevista. Avui parlem amb David Lorente, campió de Catalunya sènior de taekwondo. A 9:45, cita amb l'actualitat en clau alt i baix Penedès, flash informatiu. I a continuació saludarem l'actriu i codirectora de la sala Flyhard, la vilafranquina Clara Cols, que un cop al mes ens fa recomanacions teatrals. Avui parlarem de teatre inclusiu, explicarem el concepte i la Clara ens farà 2 o 3 propostes. I a les 10 us presentarem la nova moneda social del Vendrell amb el regidor Baltasar Santos. A 10:45, segona cita amb l'actualitat en clau alt i baix Penedès. Servirem aquest segon flaix informatiu del matí. A continuació, com passin uns minuts de 10:45, el món del treball amb l'assessor laboralista Jordi Mellado. Avui abordem el caos judicial que s'ha incrementat a causa de la pandèmia, sobretot als jutjats socials, i parlem també d'una eina que ajudaria a rebaixar aquest caos, aquesta tensió, la mediació. Obrirem la tercera hora d'aquest matí a les 11:06 amb cinema, tot saludant el Marc Compte, que ens comentarà, ens farà una tria de les pel·lícules que arriben a la cartellera i ens en parlarà una mica, i acabarem parlant de la gala i el palmarès d'aquests Gaudí 2021 que es celebraven diumenge passat. Tot parlant de cinema, arribarem a 11:45, a l'última cita amb l'actualitat, amb el flash, amb les notícies del Penedès. I avui acabarem amb música. És un costum que tenim els dijous i ahir ho vam fer, però avui hi tornem perquè tenim l'oportunitat de parlar amb el Guillem Soler de Buhos, que justament aquest diumenge a la tarda presenten la seva gira Teràpia Col·lectiva a l'Auditori de Vilafranca, això sí, amb les entrades exaurides des de fa dies. I complementant aquestes 3 cites amb l'actualitat comarcal, als 14:15, a les hores en punt, i sumem la resta de notícies. Hem començat amb aquest primer butlletí de les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. Així serà aquest matí de divendres al Penedès en xarxa. Posem fil a l'agulla.
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
El temps.
Música.
Comencem amb la previsió meteorològica. Així, un cop sapigueu com aniran aquests dies, podeu començar a planificar el cap de setmana. Pere Almendárez, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Fem un repàs a la situació meteorològica per aquest tram final de setmana, per aquest cap de setmana aquí al Penedès, i hem de parlar d'un cap de setmana que en conjunt es presenta molt estable. Només avui divendres esperem que el pas d'un sistema frontal, una cua de sistema frontal, ens porti un augment de núvols, però no més conseqüències. No ens deixarà precipitacions aquí al nostre territori. Com diem, avui divendres esperem un dia amb més núvols. Durant el matí repetiran aquests bancs de boira de núvols baixos cap als municipis del litoral, núvols que seran més trencats i amb més estones de sol durant el matí cap als municipis de l'interior. Durant la tarda esperem un cel variable amb força núvols arreu del territori, però també amb algunes estones de sol. Com dèiem, aquest front que ens creu avui no deixarà precipitacions aquí al Penedès. El vent bufarà fluix al matí de component nord o nord-est, girant a partir del migdia de component sud o sud-est amb alguna ratxa moderada puntual. Les temperatures avui divendres, les mínimes, pujaran una mica i se situaran entre els 6 i 10 graus i les màximes, sense canvis importants, entre els 14 i els 17 graus. Pel que fa a la jornada de demà dissabte, esperem un dia amb força núvols en conjunt, especialment durant el matí, que deixaran aquest cel molt variable aquí al Penedès. Durant la tarda sí que esperem que les clarianes guanyin terreny de forma més evident. Tampoc esperem precipitacions, tot i aquests núvols, de cara a dissabte aquí al nostre territori. Les temperatures dissabte sense gaires canvis, mínimes entre els 6 i 9 graus i màximes que s'enfilaran fins als 14, 15 o 16 graus. El vent dissabte bufarà de component sud o sud-oest durant bona part del dia amb una intensitat feble en conjunt. Per últim, de cara a diumenge, sí que esperem una jornada radiant aquí al Penedès i és que el sol serà el clar dominador del cel. Potser podria aparèixer algun núvol puntual a primera hora cap als municipis del litoral, però que ràpidament desapareixeria. Les temperatures diumenge, les mínimes, poden baixar una mica, entre 1 i 2 graus, i se situaran entre els 5 i 8 graus en general. Les temperatures màximes, en canvi, es recuperaran una mica i arribaran fins a valors de 16 o 18 graus les més altes. El vent diumenge bufarà feble durant tota la jornada de component sud o sud-est. De moment, això és tot pel que fa al temps aquí al Penedès.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Els esports. I com cada divendres, després del temps, torn pels esports. Una prèvia esportiva que ens acosta l'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia.
Molt bon dia, doncs. Ara que ja tenim força més moviment en aquesta prèvia, arrenquem amb futbol i amb un Vilafranca Sant Cristòbal corresponent a la 22a jornada de tercera divisió. Serà demà a partir de les 5 de la tarda al Camp Municipal d'Esports de Vilafranca. Torna ara pel torneig de segona catalana en aquest grup 6è, on el Moja rebrà la Fundació Atlètic Vilafranca demà a partir de les 5 de la tarda. Ja en tercera catalana, en el grup 12è, els Monjos rebrà dissabte a partir de 4:45 de la tarda la visita de la Noia. La Múnia rebrà dissabte també, però ja a les 5 de la tarda la visita del Piera, mentre que el Torrellenc també dissabte, però ja a 6:45 de la tarda, visitarà el camp dels Sitges. I dissabte també a 6:45 les Cabanyes visitarà el camp del Montserrat Igualada. Ja per diumenge, dos enfrontaments més en aquest grup 12è de tercera catalana. Serà el Riudebitlles, la Pobla de Claramunt, diumenge a les 12 del migdia, i diumenge ja a la tarda, a les 5 de la tarda, Vilanova del Camí, la Granada. Continuem en tercera catalana, però en aquesta ocasió en el grup tercer, el grup del Baix Penedès, on tindrem en primer lloc dissabte a partir de les 5 de la tarda tres enfrontaments. El primer, Morell Segur Atlètic, el segon, Calafell Torreforta, i el tercer, Llorenç Joventut Bisbalenca. També dissabte, però ja a 6:15 de la tarda, el Sant Jaume dels Domenys rebrà el Torredembarra. I a 6:00 tindrem Vendrell Pla de Santa Maria, mentre que a 6:10 el Cuber l'Arbós. Ja per diumenge, a 5:00 de la tarda, el Segur rebrà la visita del Sant Salvador. Ja en el grup desè de quarta catalana, dissabte a 8:15 del vespre, el Pla del Penedès visitarà el camp del Cubelles. I diumenge a 12:00 del migdia, tres enfrontaments. Can Cartró, Mediona, Basi Espirall, Les Clodes, Sant Sadurní i Avinyonet, Hortonenc. També diumenge, però ja a 12:15 del migdia, la Martinenca rebrà el Sant Pere Molanta. Seguim en quarta catalana, ara en el grup 24è, amb dos enfrontaments del Baix Penedès. Dissabte a 5:00 de la tarda, Cunit al Catllà. I diumenge a 12:15 del migdia, Segur Constantí. Ja en futbol femení, concretament en el grup primer de preferent femenina, la Fundació Atlètic Vilafranca visitarà diumenge a 5:15 de la tarda al Sant Cugat. I acabarem amb el grup primer de segona divisió femenina, diumenge a 12:00 del migdia amb un Cambril Santa Oliva i també diumenge, però ja a partir de 6:00 de la tarda, Subirats Cubelles. Ja en hoquei patins tindrem aquest cap de setmana partits en aquesta 25a jornada de l'Hockey Lliga, marcada ja pel primer ajornament per la Covid-19. A hores d'ara ja podem dir que el Vic Vendrell s'ajornarà i ja és el segon partit consecutiu, de fet, que els vendrellencs no poden disputar. El que sí que tornarà a la pista després de dos ajornaments serà el Noia, que avui mateix es desplaça a la Corunya per enfrontar a un dels equips més en forma de la temporada, un Liceo, segon a la taula, que buscarà una victòria que també buscaran els de Ferran López. Liceo Noia, doncs, un dels partits més interessants de la jornada, avui a partir de 8:15 del vespre. I ja per demà dissabte, el Calafell visitarà la pista del Palafrugell a partir de 8:00 del vespre i ho farà amb la necessitat de sumar per assegurar-se la permanència. I feta ja aquesta prèvia, donem ara tot el protagonisme a l'entrevista esportiva que avui dediquem a conèixer al campió de Catalunya sènior de taekwondo, el David Lorente. Una conversa que ens du la companya Lourdes Meroño de Domains Ràdio. Lourdes, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs avui tenim el campió de Catalunya sènior de taekwondo, el David Lorente. I com és la primera vegada, anem a tractar-lo bé. Molt bon dia, David, com estàs?
Bon dia.
Bé, tricampió, tres vegades consecutives, campió de Catalunya sènior de taekwondo. Com es porta això?
Pues la verdad que es el tercer año seguido que quedo campeón en el mismo peso y en Cataluña. Y pues es algo que sienta muy bien moralmente. Y en el día a día pues se sienta bien. Te sientes orgulloso de uno mismo.
Porque tú eres muy jovenet, tens 18 años, ¿no?
Sí, mira, justamente la semana que viene 19 ya.
Déu-n'hi-do. I escolta, jo, clar, ets molt, molt jove, és a dir, jo sóc una mica més gran que tu.
Una mica, no massa.
Com es porta això d'estar dins dels grans a nivell de taekwondo o els teus amics que et diuen?
Doncs la veritat que tampoc ho veig com que estigui entre els més grans, però no sé, es porta bé. És que, estic parlant en català.
És igual.
Vale, espérate, vull fer una pregunta.
Vale. Com es porta això d'estar entre els més grans de taekwondo i els teus amics que et diuen?
Pues la verdad que tampoc considero que esté entre los más grandes. Hay mucha gente muchísimo mejor que yo, tanto a nivel español como internacional. Creo que me queda mucho y mis amigos desde siempre pues han estado ahí y me han apoyado muchísimo. Tanto con las dietas y los entrenamientos y las lesiones.
Clar, no és tot de color de rosa, ni molt menys. David, quan vas començar amb el taekwondo?
El taekwondo lo empecé con 4 años, wow. Pero en el club Millokunit empecé con 11 años, en primero de la ESO.
I tot ha anat rodat, no? Campionats, sí. Guanyar campionats, i a més ets trainer del Club Taekwondo Millor Cunit.
Sí, la veritat que no tot et sembla guanyar, he perdut molt, però la veritat que sí, que va ara m'està anant bé.
Escolta, com et planteges el futur? Quin és el teu somni ara mateix dins del món del taekwondo?
Ahora mismo, dentro del mundo del taekwondo, mi sueño es poder llegar lo más lejos posible. Si puede ser volver a ser campeón de España, poder llegar a un europeo, un mundial. Y si no, me encantaría, y es mi pasión, es enseñar a niños, ser profesor, para ir con ellos, verlos crecer, verlos competir. Es algo que me encanta y me llena un montón.
I de fet ho fas. El que passa és que amb una mica amb els més grans, no? Per dir-ho d'alguna manera.
No, llevo niños también de 6, 7, 8, 9 años.
O sigui que a l'espanyol, europeu i mundial. Pimpa.
Sí, sería una de mis metas, la verdad. La tengo como una de las metas, que sería volver a ser campeón de España o llegar a competir a un nivel europeo mundial.
Déu-n'hi-do. Perquè, clar, parlem de que vas començar amb 4 anyets, tens ara quasi 19, per dir-ho d'alguna manera, has passat pel CAR, és a dir, encara et queden moltes metes per complir, però veiem que ets dels grans que hi ha aquí, almenys aquí a la comarca, ets dels més grans que hi ha, perquè aconseguir 3 vegades un campionat de Catalunya, jo m'imagino, i tu ja saps que hem parlat una mica abans de fer l'entrevista, que jo gaire d'esports no sé, però deu ser molt complicat.
Yo personalmente no conozco a nadie que sea 3 veces campeón de Cataluña, pero ya no 3 veces campeón de Cataluña durante su vida, sino 3 veces campeón de Cataluña seguido. Que ha sido 3 años, uno tras otro, quedando campeón de Cataluña. Es algo muy difícil, en lo cual varios deportes, yo tengo varios amigos de deporte, minoritarios y mayoritarios, y no todo el mundo lo consigue. Mucha gente también se queda en el camino.
Yeah. ¿Por qué el taekwondo? ¿Por qué no un otro sport?
Porque mis padres me apuntaron de pequeño. Y la verdad que lo empecé y no sé, es que lo veo como mi pasión. Creo que es algo que llevo dentro. No es algo que yo te explique, te diga, me gusta por esto. Es algo que es parte de mi vida y es como lo que es para otra persona beber agua o comer. Pues para mí es ir, entrenar y estar en el gimnasio.
¿Qué te aporta el taekwondo?
Pues a nivel personal, satisfacción. Es que es mi zona de confort. Yo puedo tener un mal día, puedo tener de todo, pero yo llego allí dentro, entro por esa puerta y es como que todo desaparece. Y es que te sientes muy, muy a gusto. Es como que es mi zona. Es como mi segunda casa, la verdad.
Bé, parlem de campió de Catalunya 3 vegades consecutives, però el passat 19 de desembre també vas aconseguir uns resultats excepcionals com campió de l'Open Internacional d'Andalusia.
Sí, nos desplazamos al Campeonato de Cataluña, al Campeonato de Andalucía. Solo competí yo del gimnasio y conseguí quedar primero en la categoría de menos 68 kilos con un combate en semifinales contra un chico bastante más alto que yo, que tenía un buen dominio de la pierna delantera, y luego en la final me enfrenté a un chico del Castilla-León, que es subcampeón del Campeonato de España.
Déu-n'hi-do. És a dir, que va estar igualat, no?
Sí, sí, va ser, para mí, uno de los mejores combates de mi vida que me llevo.
Escolta'm, clar, la pregunta és, portem un any complicat, amb una pandèmia a nivell no només d'Espanya, sinó mundial. ¿Cómo te ha afectado a tu a nivel esportivo?
Pues a nivel esportivo me ha afectado de dejar de entrenar, de perder la forma en la que yo estaba, porque yo llevaba un ritmo de muchos campeonatos, muchos entrenamientos, íbamos todas las semanas a entrenar a la selección. Entrenaba en mi gimnasio y entre semana un día íbamos al CAR de San Cugat y entrenábamos entre toda Cataluña los mejores. Y algún sábado pues quedaba para entrenar, claro. la pandemia nos paró de golpe, nos ha parado los campeonatos de golpe, nos ha parado los entrenamientos de golpe, y claro, verte en tu casa, que no todo el mundo dispone de grandes lugares para entrenar, ni mucho menos. Claro, verte entre cuatro paredes y la sientes una angustia de no poder entrenar, de no poder ver a tus compañeros, notas que te estancas, moralmente te hunde bastante.
¿Y ara veus una mica de llum al final del túnel?
Sí, menos mal que ahora que las medidas otra vez son más flojas, nos están dejando trabajar más a nuestro aire, nos van quitando restricciones y cada vez veo que podremos salir de esta y estando bien.
Perquè si et pregunto quin és el proper campionat al que t'enfrontaràs, ho sabeu o encara no?
Sí, el 16 d'abril o el 18, el Open d'Espanya.
Aquesta és la més imminent. I a més llarg termini encara està una mica per veure o depèn de com evolucioni la pandèmia?
Sí, depèn de com podria llegar a ser el campionat d'Espanya, senyor.
Bé. És a dir, que estarem molt pendents dels teus resultats i d'aquests campionats que esperem que ja puguin dur-se a terme, perquè és el que dius, tu estaves acostumat a un nivell bastant alt i us han aturat de cop.
Sí, el parón para los para todos los deportistas. Creo que el pararnos de golpe es como que hemos vuelto un año atrás todos y es que un año sin entrenar te hunde un montón, los músculos están muy resentidos, notas que las acciones, todo no funciona, te sientes mal contigo mismo porque, claro, estar un año en casa, dices, ¿por qué no me sale esto? ¿Por qué no soy capaz de hacer ciertos movimientos que antes lo hacía con mucha facilidad? No te ves igual que antes y claro, eso moralmente dices, uff, ¿por qué?
La aturada que está famosa, ¿no? Tot i així no paraba o amb entrenaments de diferent forma amb el Zoom, no?, que va instal·lar el Juan Carlos.
Sí, mi professor, el Juan Carlos, puso como opción y daba las clases vía Zoom. Entonces cada uno se conectaba por la aplicación a la hora que él decía y daba la clase, igual que si fuera en el gimnasio, por vía Zoom. La verdad que eso fue la salvación para mí y creo que para todos mis compañeros, porque por lo menos nos veíamos las caras. Y ya no era el entrenar, sino el ver que podías hacer taekwondo, el ver que podías seguir, que no estabas en tu casa sin hacer nada.
Clar. Me imagino que el fet d'entrenar en un lloc que no estigui habilitat deu ser també complicat, no?
Hombre, el estar en el salón de casa entrenando, que si te giras más de la cuenta le puedes llegar a la tele, que si te giras más a la misa, pues... La verdad que lo sufres, ¿eh? Eso es decir, uy, cuidado que casi llegas a la tele, que la tiras. Uy, cuidado con la mesa. Uy, cuidado con tu hermano. Claro, es que eso dices, ostras, cuidado. No, la verdad que son los momentos graciosos que creo que todos vamos a recordar.
Sí, ens quedem amb la part més bona d'aquesta
pandèmia. Con la parte positiva.
Sí, doncs sí. Doncs David, se'ns esgota el temps. Ha sigut un veritable plaer tenir-te avui al Penedès en xarxa explicant-nos com vius el taekwondo, els èxits que estàs tenint i els que encara esperen per davant. I res, espero que en breu, el mes d'abril, doncs, puguem tenir bons resultats i que et puguem tenir un altre cop aquí al Penedès en xarxa.
Pues muchísimas gracias por atenderme y encantado de volver a hablar con vosotros.
Una abraçada.
Una abraçada.
Així arribem a 9:15, primera cita amb l'actualitat en clau alt i baix Penedès, que ens acosta la Goretti Martínez.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia. Les notícies del Penedès en xarxa, recollim l'actualitat penedesenca. Comencem explicant-vos que la població d'entre 60 i 65 anys s'incorpora a la vacunació massiva contra la Covid-19. La represa de la vacunació amb AstraZeneca aquesta setmana ha permès ampliar l'espectre de població que pot rebre la vacuna contra la Covid-19. Des d'aquest dimecres, les persones d'entre 60 i 65 anys estan sent avisades de la possibilitat de reservar cita per rebre la primera dosi. Aquest dijous al matí, poc abans de les 10, una llarga cua de persones esperava al voltant del local dels Falcons de Vilafranca, l'únic centre de vacunació massiva de la comarca. És el primer matí que hi ha vacunació. L'horari habitual per vacunar és de tarda, de 3 a 7, però la idea és ampliar en la mesura que hi hagi dosis disponibles. En principi es vacunarà totes les tardes, de dilluns a divendres, i els dijous també al matí, de 9 a 1. El Comitè d'Empresa de Fomento de Contratas y Construcciones, al Penedès, anuncia una vaga indefinida dels treballadors del servei de recollida de residus a partir del dilluns. Segons el comitè, els motius que els han dut a prendre aquesta decisió són que FCC no ha respost a la demanda dels treballadors d'augmentar els salaris d'acord amb el conveni col·lectiu, aprofitant-se, diuen, de la crisi econòmica, i que l'empresa, d'altra banda, no garanteix la seguretat dels treballadors, tot i realitzar tasques de primera necessitat amb la pandèmia de la Covid. El comitè demana a la Mancomunitat i als ajuntaments del Penedès i el Garraf que intervinguin per fer que l'empresa compleixi amb els requisits que demana per tal d'evitar un drama social. Des de la Mancomunitat informen que a hores d'ara s'està a l'espera de l'evolució de les negociacions entre el comitè de treballadors i l'empresa concessionària, que continuen obertes, i que la institució ha presentat una petició de serveis mínims al Departament de Treball, que té en consideració la situació sanitària actual. En aquest punt també s'està a l'espera que la Generalitat aprovi el decret que estableixi els serveis mínims. Culpables els dos acusats de matar el cunyat al Montmell l'agost del 2017. El jurat popular ha declarat culpables per unanimitat els dos acusats de matar el cunyat al Montmell l'agost del 2017 arran d'un conflicte per una plantació de marihuana. Durant la lectura del veredicte aquest dimecres a l'Audiència de Tarragona, el tribunal ha considerat provat que Joaquín i Bacari Júnior van preparar una emboscada a Diego, el van matar i van ocultar el seu cadàver. A més, han considerat provat que Bacari Júnior, amb l'ajuda d'una segona persona que no s'ha pogut identificar, va incendiar la furgoneta de la víctima per destruir proves. El jurat ha subratllat que Diego no va desaparèixer voluntàriament i que els acusats van actuar amb superioritat i certa premeditació. Fiscalia i acusació demanen fins a 18 anys de presó. Malgrat la complexitat de deliberar sobre un crim sense cadàver, els nou membres del jurat popular no han tingut dubtes a l'hora de determinar la culpabilitat dels dos acusats. Aquest ha estat el tercer judici per homicidi sense cadàver que se celebra els darrers anys a l'Audiència de Tarragona. I acabem explicant-vos que aquest diumenge tornen les visites guiades a la Seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia. Aquest diumenge a les 12 del migdia s'ha programat la visita guiada a Olèrdola, una ciutat medieval al cor del Penedès, a la Seu d'Olèrdola del Museu d'Arqueologia. La proposta permetrà resseguir les traces de la ciutat que va esdevenir la capital del sud del comtat de Barcelona durant els segles X i XI. L'activitat apropa el visitar a saber com era la vida a Olèrdola fa mil anys i quins van ser els moments capdals de la seva història, des de les lluites contra els sarraïns fins la proclamació de Mir Geribert com a príncep d'Olèrdola. La visita és gratuïta, inclosa en el preu de l'entrada al recinte. La d'aquest diumenge és la primera de les visites organitzades pel Museu d'Arqueologia d'aquest 2021.
Penedès en xarxa.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori. I wanna be slow, I want somewhere to go home.
És divendres i això ens permet retrobar-nos amb la Clara Cols i parlar de teatre. ara que finalment s'ha aixecat el confinament comarcal i ens podem moure lliurement, i això implica que també podem desplaçar-nos per veure i gaudir del teatre. Clara, ben tornada.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Justament, res, fa una setmana que tenim aquesta possibilitat.
Exacte, exacte, que ja feia moltes setmanes que en parlàvem, no?, que tenia moltes ganes i finalment ja és un fet, vull dir que ens podem moure i podem anar a veure coses que crec que tothom en té moltes, moltes ganes.
I els teatres barcelonins també han acollit la mesura amb molta il·lusió, i he vist promocions, benvingudes a la resta d'espectadors del país, hi ha ganes.
Sí, sí, perquè a veure, realment, clar, va ser dur a la tardor quan vam haver de tornar a tancar, i quan vam obrir, doncs tothom ho va agafar molta il·lusió, moltes ganes, però sí que és cert que, clar, que aquestes mesures de la meitat de l'aforament estan sent dures per tot el sector, tant per les sales com per les companyies. I tothom està aguantant així una mica com pot, però clar, realment sí que és una alegria ara que la gent es pugui desplaçar. Sempre ho diem, no?, que a nivell comarcal, vull dir, s'està fent feina molt, molt ben feta, no?, en els diferents pobles i ciutats, i que es programa molt, que no tot és Barcelona, no?, i que realment hi ha molta oferta fora. Però més enllà d'això, clar, poder-te desplaçar, no?, o inclús poder anar, no sé, a Vilanova, que també hi ha una programació interessant, o això, poder anar a Barcelona, doncs és una sort, i aprofitem-ho, a veure quan dura tot plegat, esperem que duri. Però sí, sí que la gent vagi, perquè ara mateix hi ha molta, molta oferta. Sí que és cert que, clar, amb tot aquest tema de l'aforament reduït, clar, hi ha sales grans que, evidentment, segueixen tenint moltes places disponibles, però hi ha molts llocs que queda molt petitet i que de seguida es venen les entrades. I això és el que passa una miqueta ara, no?, que has de córrer molt per poder comprar entrades i s'exhaureixen de seguida alguns espectacles. Però bueno, esperem que això, que la cosa es torni a normalitzar i que puguem accedir-hi. Perquè clar, molta gent es queda fora, no? Si no estàs al cas, si no tens l'internet a casa, si no corres, arriba un punt en què també, no?, deixem gent fora i també sap greu.
Sap greu, no? Mm. Seguiu el 50% d'aforament?
Sí. Sí.
Clar, en teatres grans, un TNC no el colpeix de la mateixa manera que una sala petita com Cal Bolet o la Flyhard.
Exacte.
Quantes butaques poseu cada
nosaltres
nit a disposició?
Nosaltres 22. Sí, sí, és molt íntim el nostre. Però ahir també ho comentàvem, que clar, bueno, aquelles coses, no, que va passant el temps i van canviar les circumstàncies. Recordo que quan vam engegar la tardor, inclús nosaltres, els primers dies era com molt ortopèdic tot plegat, no? La gent entrava i notaves que estaven com incòmodes, no?, amb la mascareta, com ens relacionàvem els uns amb els altres, no?
Quin protocol, què puc fer, què
exacte.
No puc fer.
Inclús nosaltres vam fer, com per destensar una mica, vam fer com aquest avís d'àudio, no?, de tingueu la mascareta posada, no sé què, no sé quantos, ho vam fer en plan divertit. El nostre cap de sala es va prestar a fer un petit show abans de començar, doncs fent com si fos una hostessa de vol, no?, explicant, perquè són normes com molt seriotes, no?, i vam pensar, bueno, traiem-hi ferro, perquè si no sembla que estiguem aquí a punt d'operar a cor obert. I va funcionar molt bé, perquè la gent com que relaxava, no? Però justament ahir en parlàvem d'això, de si ho seguíem fent o no, i vam parlar de dir, no, és que estem en un punt que la gent ja entra amb més tranquil·litat, vull dir que ens hem acostumat, ens hem com, bueno, ho hem com normalitzat.
Ho hem incorporat, sí.
I la gent doncs entra i ja ho viu d'una altra forma i entren molt amb la història, ja no cal com aquest primer pas, que sí que el setembre era important, la gent ens ho agraïa, aquest petit trencar el gel.
Ara ja estem curats d'espans.
Sí.
Clara, avui ens proposes parlar de teatre inclusiu.
Sí. Sí, perquè hi ha moltes coses xules a veure a Barcelona, però també em sabia greu recomanar espectacles que no, pels quals no hi ha entrades, amb la qual cosa remeneu, busqueu, que sou que trobeu. Però jo sí que us volia parlar d'aquest tipus de teatre, d'aquest teatre inclusiu, que, bueno, que és un terme, no?, que fa temps que està sobre la taula. Una miqueta és un, bueno, el teatre aquest que potencia la creació i l'accessibilitat per als col·lectius amb diversitat. Diversitat visual, diversitat funcional, auditiva, intel·lectual, etc., no?, que per un cantó, és a dir, s'està treballant des de fa un temps, no?, per potenciar l'accessibilitat a nivell físic, no?, de dir que els espectadors, doncs, amb diversitat puguin accedir als teatres, doncs, ja sigui perquè hi ha unes rampes, no?, perquè gent pugui entrar amb mobilitat, no?, amb dificultats de mobilitat puguin accedir-hi.
Allò que abans deien barreres arquitectòniques.
Ah, exacte. També doncs, adaptant-ho, no?, i fent algunes funcions puntuals, no totes, malauradament, però sí que algunes, doncs amb audiodescripció o inclús amb intèrprets de llengua de signes o amb diferents, no?, inclús hi ha algunes accions que són més a través del tacte, no?, o sigui, com experiències diverses per poder aproximar l'experiència a persones amb diversitat funcional o visual o auditiva, no? I, bueno, perquè tothom pugui ser espectadora de ple dret, no?, del teatre, que és el que hauria de ser. Però per un altre cantó, doncs, també hi ha el fet que aquí és on queda més feina per fer, de treballar per potenciar la participació i la creació d'aquests col·lectius diversos, o sigui, que ells siguin protagonistes i estiguin dalt dels escenaris, aquestes persones, no?, diverses.
I això costa més.
Això sí, això és més complicat, perquè realment, si nosaltres mirem els espectacles, les companyies que estan treballant, si fem una mirada ràpida, doncs veiem una tipologia de persona molt concreta, a nivell de gènere, a nivell de, no?, racial, a nivell, doncs, funcional, és així. Veiem unes... Els intèrprets són d'una manera i la societat no és així. És molt més diversa, no? I penses, bueno, quan mostrarà realment aquesta diversitat l'escenari, no?
Fa no massa hi va haver una polèmica pels papers o l'accés que tenen la gent negra.
Exacte.
A dalt dels escenaris.
Sí,
només
sí, sí.
Quan necessites un personatge.
Exacte.
Que és negre, de color, que es deia abans,
sí, sí, sí.
Recorres a algú de raça negra.
Exacte, no? És el que hem comentat moltes vegades, no? Que, doncs, jo què sé, abans, no?, hi havia la persona, el personatge gay, que feia de gay. O sigui, no li podia passar res més que ser gay. O, per exemple, no?, una persona que era de rodes, doncs, el seu motor segurament dramàtic és que va amb cadira de rodes. I penses, no, és una persona, per què no? Pot ser el protagonista de qualsevol obra que vagi de qualsevol tema. Això no està, doncs, no està encara passant, no? I en aquest sentit és on també em fa com pensar, no?, d'aquest concepte, no?, de teatre inclusiu, de que en si és una mica pervers, no?, perquè sembla que els hem d'incloure, no?, o sigui que la norma, els que estem dins la norma, va, us deixem incloure, no?, us deixem que participeu també. I això no és així, perquè, o sigui, realment la societat és diversa.
És com la quota femenina, no?,
una exacte, mica,
molt
exacte.
Més lluny encara.
Sí, sí, sí. I al final és com la societat és diversa, doncs això s'hauria de veure representat i mostrat dalt dels escenaris, i punt. I això és on te penso que hi ha molta, molta feina a fer, perquè, bueno, perquè, clar, és el que en parlem moltes vegades, no?, dels marcs mentals, de les referències, de que és molt important veure gent fent coses per incorporar-ho, no?, en el nostre marc mental, i sobretot en el marc mental dels nens i les nenes, no?, que estan en formació, no?, perquè, per exemple, doncs, és el que comentem a vegades, no?, de dir, jo què sé, doncs és més difícil que una noia s'imagini fent de bateria d'un grup de rock si va a un festival i els 100 grups que toquen són tots de nois. Ella, en l'ideari, en l'imaginari col·lectiu, serà la nòvia del roquer, no serà la roquera. Això és així.
Està,
saps? Vull dir, és així una mica.
Mira, aquesta reflexió, me'n recordo, la fèiem en aquest mateix estudi a principis de mes, amb aquest projecte d'on són les dones als carrers i vies públiques de l'Alt Penedès, no? Només hi ha un 10% dels carrers dels pobles de tota la comarca que tinguin noms de dones. I descompte el tant per cent que són santes.
Clar, imagina't.
I llavors, clar, fèiem aquesta reflexió, no? Quin ideari, quin marc mental li estàs donant a les nenes.
Sí, sí.
Si als carrers del seu municipi no hi ha noms de dones igual que d'homes.
Sí, sí, sí. I sembla una tonteria, però és que no ho és, no ho és, perquè tu també et veus reflectit, no? I segurament ja ni hi penses que potser podries fer, que igual no t'agrada, igual no ho vols fer, però que ho vegis possible és l'important, no? I, evidentment, si un nen amb diversitat funcional, doncs, no veu cap personatge amb cadira de rodes dalt d'un escenari, vol dir que entendrà que ell no pot fer-ho, que això és per un altre tipus de gent.
Ja no es plantejarà aquesta opció.
Exacte, i aquí és on penso que tots plegats hauríem de treballar, i parlem d'això, i parlem de persones trans, parlem d'això, no?, racialitzades, parlem de tota la diversitat en general, no? Però sí que és cert que a nivell, doncs, de diversitat funcional o inclús intel·lectual, no estan presents dalt dels escenaris, i al final és molt important crear aquests marcs mentals.
Això passa aquí i a Kuala Lumpur, per entendre's, altres escenaris també hi ha aquest problema?
Sí, 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 realment és molt difícil trencar aquests tabús. També perquè, clar, a nivell productiu, no?, és com diferent. Segurament, no?, doncs, treballar amb persones amb diversitat intel·lectual, no?, o funcional, doncs demana unes altres coses. Si tu fas un espectacle, no?, amb persones amb algun tipus de disminució psicològica o amb malaltia mental, clar, demanaran un acompanyament, segurament demanaran més temps, demanaran una estona més, però poc més que això. Però sí que hem de donar com més espai, més temps, més eines en aquesta. I clar, com que tot va molt de pressa i tot ho hem de fer molt ràpid i assajar una obra en molt poc temps perquè no sigui més cara, aquí és on es dificulta, no? Però aquí és on, segurament els teatres públics, és on poden posar més els seus esforços, no?, una mica per poder, doncs, donar aquest espai a aquestes persones i veure que no és impossible, que es pot fer.
Hi ha pocs projectes que cuidin aquestes qüestions, però justament ara coincideixen alguns o tu has posat la lupa i has buscat a fons i n'has trobat.
Sí, n'he trobat dos. A més, trobo que són dos projectes superbonics. També us volia parlar primer d'un petit festival que ja fa uns quants anys que es du a terme, que és el Festival Simbiòtic. Crec que en alguna ocasió n'havíem parlat. Que el seu lema és interessant perquè diu perquè només és teatre si és per a tothom. I a partir d'aquest lema, doncs, a Barcelona inclouen diferents espectacles en diferents espais de la ciutat en els quals doncs, hi participa això. Bueno, ja estan adaptats a diferents tipologies d'espectadors i llavors doncs, ajuden els teatres, faciliten els intèrprets de llengua de signes o de més, una mica per fer accessibles aquests espectacles. No són espectacles concretament amb participació de persones amb diversitat funcional, però sí que ajuden als espais teatrals a que les puguin adaptar per tota mena d'espectadors. I és molt xulo, dura poquets dies, però us recomano que estigueu al cas d'internet a la seva pàgina web, que allà trobareu la programació.
El Festival Simbiòtic d'una banda i un parell de propostes teatrals concretes.
Estic molt contenta perquè són dues propostes que més sorgeixen de dues dones, amb la qual cosa, doncs mira, em va molt bé perquè es escombra cap a casa, però a més són dos muntatges diferents, un estem parlant de teatre, de dansa-teatre, i l'altre de teatre de text. El primer es diu Bogumer, o Fills de Lunacharsky, que és de la companyia de Vero Zendoya, que Vero Zendoya és una actriu i ballarina que fa bastants anys doncs, que du a terme uns espectacles de dansa, però que són són molt propers a l'espectador, és molt juganera, és aquest tipus de dansa que hem parlat a vegades, no dansa-teatre, en què hi ha una història, en què podem trobar certs referents, no és la dansa com més pura, que entenc que hi hagi gent que potser li costa una mica més perquè té aquest punt més abstracte, no? Sinó que en aquest sentit sempre hi busca com un petit fil conductor, i en aquest cas ens parla d'una història que trobo que és molt interessant, perquè és una història real, parteix d'un cas real, d'un judici que es va fer contra Déu per crims contra la humanitat.
De debò?
Sí. Que el va dur a terme a l'antiga Unió Soviètica, Anatoli Lunacharsky. I clar, Déu va ser condemnat a mort, i llavors, doncs, l'endemà de la sentència, un escamot d'afusellament va disparar salves cap al cel com a símbol d'aquest afusellament de Déu, no? I a partir d'aquesta anècdota, doncs, la Vero crea una història, a més, visualment molt potent, sobre sobre tot el tema de les dinàmiques del poder, de la manipulació de masses, de la pròpia identitat, i juga molt amb l'estètica aquesta soviètica, no? Tot el tema de la lluna, no? Quan estaven amb els Estats Units, no? Lluitant per veure qui arribava primer a la lluna, la carrera espacial, no?
Sí.
Tota aquesta estètica, també tema de les Olimpiades, no? Els equips de rítmica o tan potents de la URSS. Bueno, juga amb diferents imatges de soviètiques i també inclou doncs, diferents persones, són set actors i amb diversitat. Són gent molt diversa, ella ha fet molt treball, fa molts cursos de teatre inclusiu, de teatre i dansa inclusius, en els quals participen doncs, intèrprets amb diversitat funcional i no, i en aquesta barreja hi ha la màgia, la xispa d'espectacle, no? I també hi participa l'actriu Anna Barrachina, que una miqueta fa com de fil conductor de tot el muntatge. Amb molt d'humor i molt gamberro.
Gamberro, sí.
Sí, és molt divertit, sí.
Pocs dies, la dansa sempre dura poquet.
Sí, la dansa sempre la tenim allà,
oi?
Sí, realment, pobres, és una mica, és durillo. Però sí, del 16 al 18 d'abril estaran al Mercat de les Flors. I a més també, clar, jo més que vinc d'una sala tan petitona i que sempre per tema econòmic hem de fer coses amb poqueta gent, de sobte veure set intèrprets movent-se en un espai gran i en una... Bueno, és un gaudi, a mi m'encanta, perquè de sobte veus allà una cosa de gent corrent i movent-se i és preciós.
Fa patxoca, no?
Sí.
Bogumer, o Fills de Lunacharsky, de la companyia de la Vero Zendoya, del 16 al 18 d'abril al Mercat de les Flors. Si us fa gràcia, aneu ràpid a internet, sí, i agafeu entrades, perquè, com ens deia la Clara, amb la reducció de l'aforament i les ganes que tenim tots de teatre, volen.
Sí. Sí, no tingueu por, que ja us dic que la dansa a vegades ens fa una mica de respecte, però atreviu-vos perquè us arribarà.
És veritat, encara hi ha aquest fre.
Sí, una miqueta, Però jo recomano molt, realment, que no, perquè, és un altre llenguatge, però que no ha de fer por.
perquè a més hi ha coses, vull dir, hi ha gent que està fent coses superinteressants i que pots anar-te introduint a poc a poquet i acabar gaudint d'aquesta cosa més abstracta i que acaba arribant moltíssim, no?
I que coi, sortim de la zona de confort.
Una miqueta estaria bé.
Donem-nos aquesta oportunitat.
De tant, tant.
L'altra proposta, també amb nom de dona.
Sí, 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 home, i de quina dona, Clàudia Sedó. Aquesta és una de les obres de la temporada. Bueno, per mi, el TNC li produeix un espectacle, amb la qual cosa és meravellós.
La Clàudia Sedó no havia treballat a la Flyhard,
sí.
No havia començat amb vosaltres.
Sí, 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 la Clàudia va fer un parell d'espectacles amb nosaltres i té un talent brutal i durant aquest temps ha anat estrenant, bueno, a la Sala Beckett, va fer Una gossa en un descampat, que va ser l'obra de la temporada, bueno, en part que és una obra preciosa, un text meravellós sobre el dol perinatal. I ara també està amb la Perla, va fer l'adaptació de Canto jo i la muntanya balla, d'Irene Solà. Vull dir que realment està treballant molt perquè és una persona amb té molt talent i té una forma d'escriure i de dirigir molt, molt personal. I en aquest sentit li produeix al TNC un espectacle, que això feia molts anys que anava al darrere, a la Clàudia, perquè ella té aquest projecte que es diu Escenaris Especials a Banyoles, que ella treballa, fa teatre amb grups en risc d'exclusió social.
I fa una pila d'anys, més de 10 anys.
Sí, 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 fa molts anys, i a més ho fan molt i molt bé. Aquests cursos el que fan treballant en diferents fundacions i associacions i fan teatre doncs, amb col·lectius diversos, tipus doncs, adults que han sigut drogodependents i que estan doncs, sortint del tema, doncs, amb persones amb nens autistes, diversos grups de persones amb tipologies diverses i a través del teatre no, doncs, fan tot aquest treball i a més fan uns espectacles com de final de curs que per ells el que és molt important és que són molt exigents, o sigui, i són molt, tenen una qualitat a nivell artístic molt gran. Ella quan t'ho explica sempre diu, pel fet de que, clar, tu veus, tu tens un fill autista i fa un espectacle al final de curs, faci el que faci segurament com a família o com a espectador diràs, hòstia, quin mèrit que ve només de sortir i posar el peu a l'escenari. I ella diu, no. No, no, a part d'això...
Ella va més enllà.
Va més enllà, diu, escolta, per què no podem fer un espectacle que més a més estigui bé i que us agradi com a obra d'art? No com a, oh, que bé que ho fan. Oh, no, saps què et vull dir? I en aquest sentit, doncs, també diu ella, diu que l'exigència és respecte. Exigint-los, els està respectant i els està portant, doncs, al màxim, no? I en aquest sentit, doncs, ella treballa amb els seus grups de teatre. I ella sempre havia volgut fer una obra de teatre així en el circuit professional, doncs, barrejant... també actors amb diversitat i actors, bueno, de tota mena, no? Actors professionals i també actors amb algun tipus de discapacitat intel·lectual i és el cas de Mare de Sucre, que és una obra que es podrà veure al Nacional del 13 al 30 de maig a la Sala Tallers i que, a més, a part de que els intèrprets, no?, doncs són diversos, el tema que parla és superinteressant perquè és la maternitat de les persones amb discapacitat intel·lectual. No, tot aquest debat de... La protagonista de l'obra es diu Chloe, té 27 anys i vol ser mare. I una miqueta tot el que es troba, no? Totes les, bueno, tot el debat que hi pugui haver a nivell social de dir, val, qui determina que seràs una bona mare? Per què suposem que una persona amb discapacitat no ho serà i que en canvi una que no en té de facto ja ho serà? Potser tampoc ho serà. I una miqueta doncs, parla d'aquest tema que penso que no se'n parla massa, que crec que no fa gaire temps directament aquestes persones passaven per processos d'infertilització, no? O sigui, passaven directament per dir, es decidia que no podrien tenir-ne i ja està. I ara una mica s'ha obert aquest debat i penso que és molt interessant també per veure, no?, en quin punt doncs, estem i aquestes persones doncs, que puguin triar o no, o com ho gestionem, però no? Qui determina que seràs un bon pare o una bona mare i què ho marca això, no?
Sí, sí, un debat molt interessant que de tant en tant sorgeix, potser a partir d'algun cas, però que no se n'ha parlat pas prou.
Sí, sí, i a vegades és el que diem, no? Que, o sigui, aquests debats de molts temes, quan estan dalt de l'escenari en un context, no?, de ficció, doncs a vegades és més fàcil parlar-ne, no? I a vegades és diferent, no?, de quan no? Ens posem en una taula i ens posem seriosos i... que a vegades doncs, necessitem aquest espai de la ficció per, bueno, per obrir-nos a petits calaixets mentals, no?, que tenim tancats i veure com els podem conduir.
Es nota que la Clàudia Sadó és psicòloga de formació.
Sí, sí, sí.
Plana sempre, eh?
Sí, aquest sí, component. Sí. I tant, i tant. I ella, ja us dic, fa anys que va darrere d'aquest projecte perquè, clar, no és senzill, estem parlant de persones que necessiten un acompanyament, un assessorament, perquè vulguis o no, ella va fer un espectacle al Lliure amb un dels seus grups d'escenaris especials i que era preciós, que es deia cinema, i era molt xulo perquè tots els actors eren dels diferents grups que ella porta. Però clar, em deia, ha sigut un procés molt bonic, però clar, per ells, imagina't, o sigui, per qualsevol persona estrenar el Lliure a Barcelona, wow, no? O sigui, clar, et puja tot i és un batibull emocional, no? I clar, per unes persones que tenen doncs una malaltia mental, o clar, és més complex encara, tot aquest procés ha d'estar...
El batibull es multiplica, per
clar, ha d'estar molt ben acompanyat, no? I en aquest sentit el TNC, doncs, va escoltar molt bé les seves necessitats i de sobte, no?, en la producció van començar a aparèixer, no?, un escenògraf, una persona de vestuari, però també, doncs, tot aquest acompanyament i aquest assessorament per poder acompanyar aquests actors i actrius a poder desenvolupar l'obra amb normalitat i gaudint-la sense que els hi, bueno, no, que els hi remogui excessivament coses, però trobo que és interessant que el Nacional aposti també per fer això, ells que tenen mitjans i que una miqueta tirin del carro.
Aviam si tant Bogumer com Mare de Sucre no són dues propostes aïllades, sinó flors que fan estiu,
sí, sí,
i mica a mica es van generalitzant.
Sí, home, segur que sí, a poquet, cada cop hi ha més experiències i sí, a veure si aconseguim doncs, fer dels escenaris uns espais més reals, no? Que no haguem de dir més diversos, més reals, perquè la societat és diversa, l'únic que hem de fer és posar-la allà, sobre de l'escenari.
Clara Cols, t'acomiado felicitant-te, perquè demà dissabte és el Dia Mundial del Teatre, no?
Sí, home, i tant!
Ens felicitem tots.
Exacte. Sí, sí, sí. I s'estan fent... Hem fet diverses accions des d'Aretca també i els teatres de proximitat, una miqueta per celebrar-ho i bueno, a veure si podem seguir actius, que la gent en té moltíssimes ganes.
Llarga vida al teatre, que ha estat al peu del canó sempre que ha pogut i és molt i molt necessari. Ens retrobem d'aquí un mes.
Home, i tant, aquí estarem.
Adéu-siau.
Vinga, fins ara.
Menys de mig minut i arribarem a les 10 del matí, butlletí de notícies, i després d'una breu pausa seguirem parlant de la moneda social del Vendrell.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.